Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'Ajuntament de Palma ja ha començat a primera hora del matí el procés per desallotjar les prop de 200 persones sense llar que resideixen a l'antiga presó. Durant els pròxims dos dies es faran controls policials per fer un cens i tapiar-ne els accessos i divendres se'ls donaran les notificacions de desnonament. El procés de desallotjament s'ha accelerat després que aquest cap de setmana passat es produïssin una sèrie d'incendis a l'interior de les instal·lacions. El primer tinent de Batlia, Javier Bonat, assegura que els serveis socials oferiran el residents les alternatives d'habitatge al seu abast i demanen al Bisbat de Mallorca, l'autoritat portuària i a l'exèrcit que s'impliquin.
Yo creo que el obispado, en este caso, que tiene a disposición muchas habitaciones, tendría que ponerse a disposición. El ministerio, si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que están llegando en patera, también debería poder dar una solución habitacional a todas estas personas.
Mentrestant, els ocupants de l'antiga presó continuen demanant ajuda i insisteixen que no tenen recursos.
¿Dónde nos metemos 200 personas? No somos una persona, ni dos, ni tres, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Somos 200 personas. A ver, yo no tengo dónde ir. Yo no cobro nada. Me quitaron la paga por ser pareja de hecho. Mi marido cobra 1.015 euros. ¿Dónde cojo yo una casa con ese dinero, señores, por favor?
Tot d'una serà en directe a l'antiga presó aquest dimecres, dia 25 de febrer, en què l'Ajuntament de Palma també és notícia per la reestructuració del govern municipal. Un dels canvis més destacats és que Mercedes Celeste deixarà de tenir la competència de funció pública encarregada de negociar el pla d'ordenació de la policia local i a partir d'ara es l'assumirà el tinent de Batlia, Llorenç Bauçà.
Els sindicats denuncien que el val de Jaime Martínez no ha posat en marxa el pla d'ordenació a principis de gener. Per això han convocat una manifestació dijous.
I encara en clau laboral, avui també és notícia l'expedient de regulació d'ocupació que ha iniciat l'empresa de lloguer de vehicles OK Mobility.
Afectarà el 7% de la plantilla a Mallorca, que la companyia té contractats més de 200 treballadors.
També a Mallorca s'investiguen les causes de la mort d'un home de 78 anys que ha perdut la vida mentre duia a terme una crema de rostolls controlada a la finca del Malluig, Escorca.
Els bombers de Mallorca han trobat el cos amb cremades, això sí, de moment es desconeix si l'incendi ha estat el causant de la mort. L'home era el pagès que feia anys que es cuidava d'aquesta finca.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha pronunciat aquesta matinada el discurs sobre l'estat dels Estats Units més llarg de la història.
Durant la intervenció de 107 minuts ha abordat d'aranzels, dels demòcrates, de migració i de geopolítica.
We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard.
I pel que fa a l'Iran, ha insistit en que la seva administració aposta per la diplomàcia, però adverteix que els negociadors iranians no han pronunciat les paraules secretes de mai tindrem una arma nuclear. Per això contempla la possibilitat, com a segona opció, d'utilitzar la força letal, és a dir, d'atacar el país.
I en els esports, el Mallorca cerca un nou entrenador per a substituir Jago Barrasate. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La plantilla de mallorquinista tornarà avui matí als entrenaments sense entrenador a les regnes per a començar a preparar el partit de dissabte contra la Real Societat a Somos. Tot això després de gaudir ahir del seu dia de descans i després d'acomiadar-se del fins ara tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, que va ser destituït dilluns vespre. Ara, la incògnita, es coneix qui serà l'encarregat de substituir Jago Bar i els noms que agafen més força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta.
I avui la notícia també torna a ser de nou la boira espessa amb la qual hem començat la jornada a alguns punts de les illes. De fet, hi ha avisos grocs actius fins a les 10 al Llevant, al sud, a l'interior de Mallorca i a tot Menorca. Pedro Roger, bon dia. Quan està previst que comenci a escampar la boira?
Bon dia, doncs esperem que aquesta boira encara continuï present durant una bona part del matí. Sí que en vista del capvespre aquesta es començarà a desfer, però esperant que al llarg de les primeres hores i sobretot a punts del migjorn de cada una de les illes tinguem aquesta boira encara present i esperant que sigui sobretot a punts del sud de Mallorca i de Menorca on aquesta tingui més importància. Una boira d'origen marítim que també ve permesa per un vent que bufa molt fluix. Avui bufarà de xaloc i també permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les tranquil·les arreu de les illes tindran la mà com una bassa d'oli. Això sí, en els indrets on no tinguem present aquesta boira sí que tindrem molta presència de sol. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre que no tindrà gaires canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 18 i els 23 graus, unes xifres molt elevades per tractar-se d'un mes de febrer. Ara mateix tenim a Mallorca 6 graus a Manacor, 9 a Inca i 14 a Dellà. A Menorca, 9 graus a Ciutadella i 11 a Mahó. I a les Pitiuses, 6 graus a Santa Eulària i 11 a Eivissa.
De moment han de dir que el trànsit aeri funciona amb normalitat malgrat la boira i tot i que fa dos dies seguits en què es produeixen incidències. Són les 7:05, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Toni Sastre, Ansel López i Caterina Bany començar.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma inicia avui el procés per desallotjar les prop de 200 persones sense llar que resideixen a l'antiga presó. Fins demà es faran controls policials per fer un cens i per tapiar-ne els accessos i divendres se'ls lliuraran notificacions de desnonament. El consistori fa mesos que té previst recuperar el control d'aquest edifici abandonat, però ara el procés s'ha precipitat pels incidents recents. El cap de setmana passat es varen produir diversos incendis entre les escombraries que hi ha acumulades a l'antic recinte penitenciari i en un d'aquests de gran magnitud, els bombers van haver de salvar 4 persones.
També aquest curs, la comunitat educativa de l'escola Seip Casca Piscol ha denunciat que se senten intimidats per l'actitud d'algun dels residents de l'espai que es troba just de vora. Una vegada els ocupants rebin les notificacions, tindran 5 dies per presentar al·legacions i 4 més per abandonar voluntàriament la presó. El primer tinent de Baldia, Javier Bonet, diu que els serveis socials els oferiran les alternatives d'habitació al seu abast i reclamen també col·laboració a altres organismes.
Yo creo que el obispado, en este caso, que tiene a disposición muchas habitaciones, tendría que ponerlas a disposición. El ministerio, si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que están llegando en patera, también debería poder dar una solución habitacional a todas estas personas.
Segons els censos fets fins ara per l'Ajuntament, prop del 65% de les persones que hi viuen són migrants en situació irregular. Si es resisteixen a partir voluntàriament, se sol·licitarà una autorització judicial per expulsar l'os de l'immoble. En aquest cas, els terminis seran imprevisibles.
No tenemos una fecha exacta porque cuando se inicia un procedimiento de este tipo acaba en un juzgado seguramente y una vez acaba en el juzgado es imposible predecir el tiempo.
Quan l'edifici quedi desallotjat, la previsió de l'Ajuntament és tapiar-lo per licitar-ne l'enderrocament. Part del solar s'emprarà per construir una rotonda d'accés a la via de cintura i també està prevista aixecar-hi habitatges.
Des de l'oposició, Neus Trullol, de Més per Palma, diu que el PP improvisa i condemna persones vulnerables a viure a la intempèrie.
No se pot anunciar un desallotjament i rentar-se ses mans esperant que altres institucions solucionin el problema.
També Andreu Grimal, director tècnic de la Xarxa per la Inclusió Social, lamenta que les alternatives residencials que s'han oferit fins ara als ocupants de l'antiga presó no representen cap solució.
Sense haver-se reunit amb entitats socials, o com a mínim que nosaltres en tinguem notici, i demanant ajuda, entre cometes, a l'Església o a l'Exèrcit, no? Per tant, presentant un pla de desallotjament sense tenir un pla de reallotjament i consideram que traslladar un problema no solucionar un problema.
Sí, com sigui el punt d'atenció informativa en aquestes hores a l'antiga presó de Palma. I anem en directe.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara, quan són les 7:08, ja hi ha un important desplegament policial a la zona perquè està previst que comenci el procés de desallotjament de les 200 persones que hi malviuen. I anem en directe, allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, companys. Aquí just a la porta just de darrere de l'antiga presó de Palma, al carrer Leocàdia de Togores, encara enfosca amb els primers rajos que la trenquen. Ambient, hem de dir, de calma tensa. Gran desplegament policial, com deien, de fet, han acordonat a tota aquesta zona d'accés al portal de darrere de l'antiga presó. Heu de pensar que la majoria estan en situació irregular i, per tant, abocats a viure al carrer en els pròxims dies. Aquí hi veig, de fet, unes condicions de vides al límit molt precàries, no tenen corrent ni tampoc actuen i hi ha molta brutó en aquests moments, fens acumulat, esquerdes arreu. De fet, la policia ha irromput de vés les 7 del matí, tal com estava previst, i han muntat aquí una carpa per començar a identificar les primeres persones que han sortit d'aquesta zona, d'aquestes instal·lacions, identifiquen ja els primers habitants per elaborar-ne un cens, en diríem, en les dades més actualitzades. Això és el que m'ha contat a primera hora del matí en Moisés, que és de Colòmbia. L'escoltam.
Trabajo aquí afuera de Palma, pero es aquí dentro de la isla, en Calvia. Y no tengo vivienda propia, no tengo vivienda donde ir. Es incómodo.
Está emocionado,
disculpa,
no está,
pero
alterado.
Es verdad lo que está pasando, pero nos tiene el gobierno actual, nos ha tenido abandonados, sin vivienda. Muchas personas están allí viviendo, sin agua, sin luz.
És la història d'en Moisés, l'escoltàvem ara amb llàgrimes als ulls, és la història que m'ha explicat. Hem de dir que efectes pràctics totes les persones que no s'identifiquin en el control d'accessos a partir de divendres no hi podran tornar a entrar. I què passarà, hem de dir, a partir del dia 27 de febrer? Idò, heu de pensar que moltes d'aquestes persones, com dèiem, estan en situació irregular, molts són migrants, alguns han arribat en pastera, i és que és gairebé impossible, per tant, accedir en aquests moments a un habitatge. En qualsevol cas, l'Ajuntament els ha ofert ja recursos de serveis socials. Això els que els ha explicat, els que els va explicar na Luisa, una altra de les persones que viuen en aquest antic recinte penitenciari. L'escoltam.
¿Dónde nos metemos 200 personas? No somos una persona, ni dos, ni tres, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Somos 200 personas. A ver, yo no tengo dónde ir. Yo no cobro nada. Me quitaron la paga por ser pareja de hecho. Mi marido cobra 1.015 euros. ¿Dónde cojo yo una casa con ese dinero, señores, por favor? Si hasta una habitación para dos personas ya te cuesta 1.200 euros.
La idea final, el projecte final, és tapiar tot l'edifici i enderrocar-lo. Heu de saber que on va ser, de fet, l'antiga residència dels funcionaris. Hi ha persones que hi viuen fa ja més de 10 anys i que ell malviven, ho han de dir així. L'any 1999 es va produir definitivament el tancament d'aquesta antiga presó. Idò, fins aquí, companys, aquesta és la situació. En aquest moment, tota la zona acordonada d'aquest accés també han muntat un embalat per anar identificant totes les persones que van sortint.
Gràcies, Caterina, per aquesta imatge en directe des de l'antiga presó de Palma. Anirem connectant amb tu durant la resta de l'informatiu matí. Ara són les 7 i 12. I continuem encara a Palma. El batlle Jaime Martínez ha reestructurat el govern municipal. Un dels canvis més destacats és que el primer edil ha llevat les competències de funció pública a la tinenta de Batlia, Mercedes Celeste, i les passa al tinent de Batlia, Llorenç Bausà, que també s'encarregarà de l'àrea de medi ambient i de benestar animal, entre d'altres. Així, Celeste serà la responsable d'Hisenda, Contractació i de Patrimoni.
Els canvis arriben en un moment en què hi ha un fort malestar al cos de la policia local de Palma amb l'equip de govern. Els sindicats denuncien que el Batlle Martínez no ha complit en la seva paraula de posar en marxa el pla d'ordenació a principis de gener. És per això que ha convocat una manifestació per demà dijous. El responsable de Comissions Obreres a la policia local de Palma, Xema Hidalgo, es mostra preocupat perquè no sap si els canvis endarreriran encara més la negociació.
És una maniobra de l'Ajuntament que pot anar enfocada a que volen que la negociació vagi bé o enfocada a que volen enralentir encara més la negociació amb la policia. Nosaltres, com a sindicat, com a Comissions Obreres, no ho tenim clar, que l'Ajuntament vol.
Aquest dimarts hi ha hagut una nova reunió entre els sindicats i l'equip de govern, però, segons els representants dels treballadors, la trobada ha quedat en paper banyat. És per això, és per aquest motiu que mantenen la manifestació coincidint amb el pla municipal, és Agustí Sánchez, del CESIF.
Ara, a dia d'avui, queda un poc més d'un any per les properes eleccions municipals. En tres anys, pràcticament, de legislatura no s'ha avançat gens ni mica, per tant, és a dir, nosaltres ara ja no aturarem. És a dir, per nosaltres ja és una qüestió de dignitat i d'orgull.
La concentració començarà demà a les 10:30 davant el quarter de Sant Ferran i els policies es dirigiran fins a l'Ajuntament de Palma, on tindrà lloc el ple municipal.
I mentrestant, la Conselleria d'Educació reunirà dia 5 de març amb els sindicats de l'escola concertada per escoltar les seves reivindicacions, entre les quals destaca la negociació d'un nou acord de millores per als 5.000 docents de la concertada. Els sindicats, però, no estan satisfets amb les formes en què el departament d'Antoni Vera els ha convocat, Carme Moreno.
Fa més d'un any que els representants dels treballadors reclamen al conseller Vera que s'assegui a negociar punts com el nou acord de millores. El fet que la conselleria, poques hores abans de la concentració convocada per aquest dimarts, anunciés la data de la reunió, no ha agradat als sindicats. Juan Carlos Lorenzo, d'USO, sindicat majoritari a la concertada, vol que la negociació del nou acord es tanqui d'aquí a finals d'any.
Esta manera d'actuar pues, tiene enfadado a USO, STEI, FESIE, UGT, Comisiones, y creemos que por responsabilidad hemos desconvocado la concentración que teníamos prevista hoy, pero consideramos que es la última oportunidad que damos al conseller. Creemos que ya es momento de sentarnos a negociar.
Comissions Obreres assenyala que si Educació no té les seves reivindicacions, estan disposats a convocar concentracions i fins i tot una vaga. Josefina Ramis, de Comissions, ha expressat el seu malestar per les formes de la conselleria.
És com una manera de faltar-ne respecte primer a lo que és a la part social, en el diàleg social, i després és una falta d'incompliment de tots els compromisos que ell diu públicament que vol complir.
Antoni Sacarés, del sindicat FESIE, assenyala que a més d'un nou acord de millores pel docent de la concertada, els sindicats tenen altres reivindicacions.
Per exemple, no estem, sense antiguitat, no estem equiparats amb un company de públiques. Hi ha equiparació de jornada, que no estem equiparats en jornada. Hi ha jubilacions parcials, hi ha personal començat és que estan per davall.
Educació assegura que la reunió convocada per el 5 de març mostra el compromís del govern de continuar avançant en la millora de les condicions laborals dels docents de la concertada. Recorda més que ja s'han aplicat mesures rellevants com l'increment dels setcenis o l'aprovació de la pujada del 2,5% salarial.
I un apunt més en clau laboral. L'empresa de lloguer de vehicles OK Mobility ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà el 7% de la plantilla. A Mallorca, la companyia té contractats més de 200 treballadors.
L'empresa assegura que aquest expedient de regulació d'ocupació s'emmarca en una nova etapa estratègica en què, diuen, pretenen apostar per un model operatiu més eficient. De moment, en un altre sentit, quant de treballadors de la seu de Palma es podrien veure afectats per la retallada de la plantilla.
Passen 17 minuts de les 7.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I continuem ara parlant d'habitatge. El Bisbat de Menorca cedeix gratuïtament una casa al Consell Insular per ampliar l'acolliment residencial de menors. Es tracta d'un immoble de 7 habitacions i un pati que funcionarà de manera provisional mentre acaben les obres del futur centre Exalt Camarasa.
A Menorca s'atenen prop de 300 casos anuals de menors en situació de risc. Actualment hi ha 60 infants i adolescents en acolliment residencial. 4 són fora de l'illa, 34 estan en acollida i la resta, 22, estan repartits per edats entre el pis d'acollida i la casa de la infància. Gerard Villalonga és el bisbe de Menorca.
I estem contents perquè col·laborem a una bona obra. És una cooperació a una obra magnífica, perquè atendre a la infància més vulnerable, més desemparada, per a nosaltres entra també dins de les finalitats nostres de l'Església i del bé comú que cercam tots a la societat.
El Consell de Menorca ha reforçat els equips amb 10 nous professionals.
Mentrestant, a Mallorca, Esporles prepara un registre de cases i de pisos buits per fer front a la crisi de l'habitatge que pateix el municipi.
La poca oferta disponible es ven a preus no aptes per a totes les butxaques. De fet, segons un portal de venda en línia, en aquests moments no hi ha Terres al municipi per manco de 500.000 euros. El batlle Josep Ferrà explica que la situació és similar a la de la resta de la comunitat.
Dades com, per exemple, de baix consum d'aigua, no? També dades d'empadronatge que poden disposar d'elles i poder creuar aquestes dades sense de l'observatori ens permetria tenir un mapa, no?, d'aquests municipis buits.
I d'aquesta realitat se'n fan ressò els veïnats del municipi. De fet, fa setmanes que el cartell de benvinguda al poble tenen pintades amb un missatge en anglès que diu Mallorca es ven.
El que trabaja aquí con un sueldo normal no le rinde tanto.
Sí, ell no arriba. No pot. És un preu segon que estan desorbitats. I deu estrangers que tenen més dobbers que els mallorquins, segurament.
Els mallorquins no poden comprar lo nostre. Només és pels estrangers i nosaltres, pues, per poder sobreviure, han de vendre la nostra i ens quedem sense res. És una llàstima.
Per això l'Ajuntament ha demanat al govern que accepti la declaració del municipi com a poble tensat, una petició que l'executiu autonòmic ha denegat. D'altra banda, Esporles té des de fa poc més d'un any una promoció d'habitatges socials per accedir als quals els ciutadans han hagut d'acreditar 7 anys de residència al municipi.
Mentrestant, a Eivissa, els sindicats alerten que allotjar els treballadors en habitacions d'hotel, com farà el nou parador, no pot ser la solució definitiva a la manca d'habitatge. Davant d'aquest problema, els petits i mitjans empresaris advoquen per la col·laboració entre institucions. És el president de la petita y mitjana empresa de Eivissa y Formentera, Alfonso Rojo.
Ir en la misma dirección. Yo seguramente que va a haber muchas competencias y diferentes realidades, pero por lo menos que todo el mundo vaya alineado y que vaya en la misma dirección. No en la de, bueno, eso como no es competencia mía, ya lo solucionarán otros. No, eso no es.
I també al Parlament s'ha parlat d'habitatge. La Cambra Autonòmica ha rebutjat amb els vots del Partit Popular i de Vox la proposició de llei de Més per Mallorca que proposava limitar la compra d'habitatges a no residents.
L'Esquerra n'ha defensat la viabilitat jurídica per la situació excepcional de l'habitatge a les Illes, mentre que el Partit Popular ha argumentat que seria il·legal i considera que el govern de Proens ja ha posat en marxa mesures per revertir la crisi de l'habitatge. Són l'ecosobiranista Josep Esteguia i la popular Margalida Pocovi.
No volen prioritzar que els habitatges siguin per la gent que vol viure i desenvolupar el seu projecte de vida a les Illes Balears. Pentura tots aquests anys en què ens han donat la tabarra en la cantarella de la gent d'aquí, se referien a segons quina gent d'aquí. Hi haurà vots que no hi haurà bandera suficientment grossa per tapar-los.
Proposen carregar aquest requisit sobre l'esquena de les famílies particulars d'aquestes illes, en les que hi volen imposar, en les que hi volen dir en a qui poden, en a qui no poden vendre casa seva.
I també en habitatge, la portaveu de Vox ha denunciat que el col·lapse a recursos hídrics manté més de 16.000 habitatges bloquejats.
Manuela Canyades ha reclamat a Proens que actuï amb urgència. La presidenta ha admès colls de botella i ha assegurat que ja s'hi fa feina.
Los largos plazos para obtener autorizaciones hídricas están encareciendo el precio final de la vivienda y frenando proyectos estratégicos.
Davant els colls de botella heretats de l'esquerra, li puc assegurar que està imposant tots els recursos tècnics i humans. I sé que fa falta molt més per ser encara més àgils.
Segons Proens, l'esquerra també és culpable de la saturació que viuen les illes. Ha recordat mesures adoptades pel seu govern, com el decret de contenció turística. Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusada de no estar disposada a prendre decisions valentes per reduir-ne la pressió.
Si vostè vol que les illes estiguin massificades i que es pugui construir tot arreu, perquè considera que és un mal menor, o perquè és la seva ideologia, o perquè vostè té compromisos amb certs sectors econòmics, digui-ho, és legítim. Però el que no és lícit en democràcia és que vostè digui que vol una cosa i faci absolutament la contrària.
Cerdades són cerdades. L'índex de pressió humana ha baixat per primera vegada durant els mesos de juny, juliol i agost. I creixem el doble en valor que en volum. Sí, a diferència de lo que varen fer vostres durant 8 anys, ara sí hi ha un govern que fa feina per la contenció del turisme i per benestar dels residents.
I tapada també entre la presidenta i el socialista Iago Negueruela pel nou decret de taxis i VTCs. Negueruela creu que l'executiu ha aprovat la norma sense prou diàleg, però ens ha replicat que el decret posa ordre al sector i retreu el possible acumulació de 10.000 sol·licituds de llicències.
Usted no quiere contestar, no quiere hacer nada, porque sí quiere ese equilibrio. Quiere permitir que Uber campe a sus anchas y nosotros no, y con nosotros no estaba Uber en estas islas. Y señora Proens, usted ha elegido a Uber. ha elegido Airbnb y hasta inauguró un agroturismo ilegal.
No intentin ganar els taxistes d'aquestes illes, senyor Negreruela. Vostès són els únics que perden la memòria quan els deixerrin d'Avalos. I la veritat que fa una mica de pena ja que cada setmana intenti treure's cap de vostè i del Partit Socialista en qualque notícia. Jo ja només espero veure-lo la setmana que ve a la trobada d'Esterians.
El Parlament també ha rebutjat una altra proposta d'Unides Podem per tal de frenar l'especulació en el mercat immobiliari.
I encara de la política, a mitjà termini no hi haurà una regulació de l'entrada de vehicles a Mallorca. El pla del Consell ha frenat aquesta possibilitat després d'aprovar, però no amb la majoria absoluta requerida, una iniciativa del PSIP per accelerar aquesta normativa anunciada pel mateix equip de govern. I han votat a favor, a més dels socialistes, Més per Mallorca i el PI, mentre que el PP s'hi ha abstingut. Maria Eugènia Quecles, com argumenta l'abstenció al Partit Popular?
Els populars no han votat en contra, diuen, per respecte a la ciutadania, conscients, però, que el seu sí era imprescindible perquè realment s'aprovés. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha exposat que el seu objectiu és consensuar un text amb el màxim suport polític i social. De fet, ha convidat a la portaveu socialista Catalina Cladera a tornar a reunir-se per negociar el text. Un redactat nou perquè Rubio ha acusat Cladera de calcar-li l'esborrany que va presentar ell fa mesos.
Copiar, senyora Cladera, ja li varen dir a lo millor quan vostè estudiava que no està bé fer-ho. I, senyora Cladera, copiar malament, manco encara. Manco encara. Si se copia, s'ha de copiar bé, senyora Cladera.
Cladera no se n'amaga. De fet, és part del seu argument. Dir que tota la feina prèvia està feta i que l'executiu del Consell enreda perquè no s'atreveix a limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, com feren la resta d'illes.
Amb mentides no se guanya relat, senyor Rubio. Vostès no mos han convocat a cap reunió de negociació. Li diré, li recordaré lo darrer que li varen dir a una reunió, si m'eixen xerrar. Li diré lo darrer, li varen dir, duguin al Consell Executiu sa llei tal com està, obrin un període d'esmenes i obrim una negociació. I nunca más se supo.
Més per Mallorca comparteixen la tesi del PSIP, com també ho fa el PI, però que a la vegada retreu als socialistes que hagin forçat aquest ple extraordinari que no ha estat absent de polèmica, perquè tota l'oposició es queixa que s'ha convocat quasi d'amagat. Vox, per la seva banda, està totalment en contra de limitar l'entrada de cap vehicle. Aposta per més autopistes.
I després de 13 anys al capdavant de l'Ajuntament de Porreres, Xisca Mora del PI cedeix la vara municipal a la popular Maria Agnès Sampol en compliment del pacte de governabilitat signat el mes de juny del 2023 entre els regionalistes i el Partit Popular.
Tot i això, la investidura de Sampol no serà fins al 7 de març. Amb el pacte, les dues formacions es varen assegurar la majoria absoluta en 4 regidors, cadascuna d'un total de 13 que formen el consistori. Mora ha deixat de saber-se i assegura que això no és un adeu definitiu.
Jo crec que és un punt i seguit. Me'n vaig amb la consciència tranquil·la d'haver fet i haver donat tot de jo i d'haver demanat disculpes quan ha fet falta, perquè qui gestiona té l'opció també de poder-se equivocar. A partir d'ara jo quedaré com a regidora, per tant, seguiré fent feina pel meu poble, pel poble que tant estim, i podré seguir aportant el meu granet d'arena per donar continuïtat a tots aquests projectes que han quedat començats.
El PP recupera la vara municipal de Porreres 27 anys després i Maria Canet Sant Pol es convertirà en la primera batlessa del partit a fer-ho. Una fita que assoleix encara amb molta il·lusió.
Jo, després de veure la trajectòria, la llarga trajectòria que ha fet així, que tinc molt per aprendre. Sé que ella la tenc en el costat i ella sempre m'ho diu, no passis pena, jo hi seré. Vull dir que això també me dona certa tranquil·litat, perquè vull dir que el tarannà que ha duit ella fins ara és un model també a seguir.
Ara l'objectiu de la futura batlessa és fer front al dia a dia i al mateix temps acabar els grans projectes que s'han posat en marxa aquesta legislatura.
I dedicam aquests dos darrers minuts abans de les 7:30 a repassar el que destaca la premsa. A les Illes es parla molt avui de policia.
És així perquè els dos diaris que editen en paper, tots dos, parlen del relleu al cos municipal de Palma. La foto és en els dos casos pel comiat de l'entrenador del Mallorca. En tot cas, última hora diu que Cor reestructura les seves àrees. Diari de Mallorca posa noms, diu que Martínez treu fora Celeste per posar-hi a Bauzá. i que ho fa per desembossar l'ordenació de la policia. Si anem als digitals, trobem que aquí Baleares posa foto de la Policia Nacional per dir que l'Ajuntament desallotja la presó vella, i amb estar fa just una estona, i hi tornarem. Diu que l'Esquerra va permetre aquesta ocupació. Mallorca Diario, per la seva banda, de la presó parla de 200 persones i diu que Cort tapiarà els accessos. La portada no fa gaire en fora, perquè parla de Som Busquets, per dir que s'encalla també i parla d'anys d'anuncis, però cap excavadora fent-hi feina. Ara Balears, per la seva banda, anuncia que l'Hospital de Manacor, atenció, deriva més gent a la privada que són espases. Són Llats i Inca, tots tres hospitals junts. I de seguretat es parla també a les Pitiuses, perquè el periòdico parla d'una onada de pasteres. En aquest cas, parla de 310 persones migrants arribades només en dos mesos allà, a les Pitiuses. I també parla d'un accident, amb fotografia inclosa, a la seva portada, una moto que va embestir un cotxe i en treu la imatge al periòdico. Pel que fa al Diari d'Ibiza, diu que una empresa gestionarà a partir d'ara un aparcament de 750 places a Vila, i que aquesta concessió serà durant 40 anys, per tant, també, d'alguna manera, afecta també els cossos de seguretat. I diu també, l'altre titular del Diari d'Ibiza, que la boira afecta el trànsit aeri. I pel que fa al darrer dels diaris que repassam, editat en paper a Menorca, el Menorca obre amb una dada. Diu, atenció, que el 42% dels detinguts per abús sexual en patiren de petits.
I són ara les 7:30, fa prop de mitja hora que s'ha iniciat el desplegament de la policia local a l'antiga presó de Palma. Avui comença el procés per desallotjar les prop de 200 persones sense llar que hi resideixen. De moment es fan controls policials per elaborar un cens i divendres se'ls notificarà el desnonament. I anem ara en directe. Caterina Bany, bon dia. Quina és la darrera hora?
Aquí, bon dia, al carrer Leocàdia de Togores, amb molta fredor en aquesta hora del matí, just a la porta posterior de l'antiga presó de Palma. Desplegament important de desenes de gent de la policia local, en furgons també, i tota la zona ben acordonada. Un embalat en límit a l'accés, on s'identifiquen en aquest moment les persones que van sortint, que mal viuen en aquest recinte. L'objectiu és actualitzar-ne encara més el cens. Com dèieu, aquí les condicions són molt precàries, situacions al límit, sense llum ni tampoc aigua, molta brutor que se va amuntegant sense alternativa a l'habitatge. Molt d'aquestes persones estan, de fet, abocades a viure al carrer. Així m'ho explicava a primera hora del dematí Moisés, que és de Colòmbia. L'escoltam.
Y no tengo vivienda propia, no tengo vivienda de salir. Es incómodo. Disculpa. Pero es verdad lo que está pasando, pero nos tiene el gobierno actual, nos ha tenido abandonados, sin vivienda, muchas personas están allí viviendo.
Això mentre l'Ajuntament de Palma també es notícia avui per la reestructuració del govern municipal enmig del conflicte amb la policia local.
Un dels canvis més destacats és que Mercedes Celeste deixarà de tenir la competència de funció pública encarregada de negociar el pla d'ordenació de la policia local i a partir d'ara l'assumirà el tinent de Baldia, Llorenç Boussà.
I avui també és notícia l'expedient de regulació d'ocupació que ha iniciat l'empresa de lloguer de vehicles OK Mobility.
Afectarà el 7% de la plantilla. A Mallorca la companyia té contractats més de 200 treballadors.
I també a Mallorca s'investiguen les causes de la mort d'un home de 78 anys que ha perdut la vida mentre duia a terme una crema de rostolls controlada a la finca del Malluig, Escorca.
Els bombers de Mallorca han trobat el cos amb cremades. Això sí, de moment es desconeix si l'incendi ha estat la causant de la mort. L'home era el pagès que feia anys que es cuidava d'aquesta finca.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha pronunciat el discurs sobre l'estat de la Unió més llarg de la història.
Durant la intervenció de 107 minuts, ha parlat d'aranzels, dels demòcrates, de migració i de geopolítica. I pel que fa a l'Iran...
But we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon.
Adverteix literalment que mai han pronunciat les paraules secretes mai tindrem una arma nuclear. Per això diu que la primera opció és la diplomàcia, però que considera la possibilitat d'utilitzar la força.
I avui la notícia torna a ser de nou. La boira es passa amb la qual han començat el dia alguns punts de les Balears. De fet, hi ha avisos grocs actius fins a les 10 del matí al Llevant, del sud i a l'interior de Mallorca i a tot Menorca. Pedro Roger, bon dia. Quan està previst que comenci a escampar la boira?
Bon dia, doncs esperem que al llarg del matí la boira ens continuï afectant, principalment a punts del migjorn i també del llevant de cada una de les illes. A partir del capvespre aquesta sí que es començarà a desfer una mica, però serà puntual, ja que a partir de la següent matinada ens tornarà a afectar. Això sí, els espais que no es vegin afectats per aquesta boira tindrem un ambient molt clar, amb molta presència de sol. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà molt fluix, principalment de xaloc, i això permetrà també que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Avui tindran la mà com una bassa d'oli. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima que experimentarà pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats girin aproximadament entre els 18 i els 23 graus, unes xifres molt elevades per aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Cala Morell i 10 a Sant Lluís. A les Pitiuses 8 graus a Sant Antoni i 11 a Sant Jordi. I a Mallorca 5 graus a Lloret, 7 a Alcúdia i 10 a Vilafranca.
Informatiu Matí. Esports. I arribem ara a les 7:35 minuts. Encetam la informació dels esports i avui parlam del Mallorca, que cerca nou entrenador per a substituir Jagoba Arrasate. Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia. La plantilla mallorquinista tornarà avui matí a la feina sense entrenador a les regnes per a començar a preparar el partit de dissabte contra la Real Societat. Tot això després de gaudir ahir del seu dia de descans, una jornada marcada per l'acomiadament del tècnic Jagoba Arrasate, que va ser destituït dilluns vespre. Sentim Jagoba.
La hora de cenar, o así sería más o menos, me llama Pablo y me junto con él y me comunica la decisión, y fue una comunicación difícil, un momento emotivo de los dos también. Y bueno, estoy bien, a ver, es verdad que tengo mucha pena, porque al final, pues bueno, lamentablemente esto se acaba y vine con muchísima ilusión, pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con la conciencia, pues bueno, en su sitio.
El tècnic basc s'acomiada del club deixant-lo en descens. El Mallorca s'entra penúltim a la classificació amb 24 punts en 25 jornades disputades. Jagoba assegurava que els darrers mesos han estat un patiment constant i que ha viscut el seu pitjor moment com a entrenador mallorquinista.
Ha sido muy complicado porque desde el inicio, desde pretemporada hemos sufrido, en el inicio hemos sufrido, en el día a día por momentos hemos sufrido. Ver el equipo en descenso es un continuo sufrimiento, ves a la familia pasarlo mal. Bueno, me refería un poco a todo eso, que bueno, que el sufrimiento también es parte de la vida y parte de nuestro trabajo, y por eso decía que estábamos mal acostumbrados seguramente, porque nos ha ido muy bien hasta ahora.
Ara la incògnita és qui serà l'encarregat de substituir Jagoba, i els noms que agafa més força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta. Pel que fa a Javi Gracia, la primera volta Pablo Ortiz ja en va valorar el seu fitxatge. Té experiència primera a la Premier, a Grècia i a Rússia. Va entrenar Sergi Darder al Màlaga, Toni Lato al València i a Mateo Joseph al Leeds United. Fa 20 dies va dimitir com a tècnic del Watford de la segona divisió anglesa. Sergio González fa més de 2 anys que no entrena, però suma 244 partits a la Lliga entre l'Espanyol, Cádiz i Valladolid. Té més experiència que cap altre aspirant al càrrec i és l'entrenador que va fer debutar Raillo a primera divisió. I format a l'escola Barça, Xavi García Pimienta és el perfil més ofensiu i el seu nom no és la primera vegada que és als plans del director esportiu del Mallorca. Té experiència a primera divisió amb Las Palmas i el Sevilla, d'on va ser destituït la temporada passada. Vengui qui vengui, Jagoba va dir ahir que el més important és que el nou entrenador tingui el suport de tot el mallorquinisme.
No tengo que responder yo lo del nuevo entrenador, quién tiene que ser ni quién es, que no lo sé. Entiendo que se le apoye y con eso ya es un punto a favor, ¿no?
Una decisió imminent que haurà de prendre la direcció esportiva sense gaire marge de maniobra, ja que el pròxim partit del Mallorca contra la Real Societat de Sant Moix és d'aquí a 3 dies. Amb tot, ahir es va confirmar l'horari per a la jornada 29. El Mallorca s'enfrontarà a l'Elx el dissabte 21 de març a les 2 del migdia a l'estadi Martínez Valero. I recordant que el Mallorca rebrà la visita de la Real Societat dissabte, serà a les 6:30 a Sant Moix, i aquest partit el podreu seguir en directe amb tota la prèvia a partir de les 4:30 aquí a IB3 Ràdio. A la Champions, ahir vespre, l'Atlètic de Madrid es va classificar per als vuitens de final després de guanyar el partit de tornada al Bruges per 4-1 i deixar el resultat global en 7-4. I avui serà el torn del Real Madrid, que rebrà la visita del Benfica quan siguin les 9 del vespre. Un empat seria suficient per als blancs, ja que van guanyar el partit d'anada per 0-1. L'entrenador del conjunt portuguès, José Mourinho, no estarà present a la banqueta del Bernabéu per mort de recordar amb la seva expulsió al partit de la setmana passada per protestar. El porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha dit quines són les claus per a aquest enfrontament.
Tener la afición con nosotros, animando todo el partido y que nosotros en el campo empezamos bien el partido desde el primer segundo. Al final es un resultado engañoso porque si te meten gol ya empatan la eliminatoria, entonces es a nosotros de empezar bien, de jugar bien, de estar concentrados con intensidad, actitud, y si hacemos eso estoy seguro que ganaremos.
I en voleibol, el Connecta Balear Manacor viatja avui a València per disputar la Copa del Rei. Després de caure a la final en l'edició passada, els d'Alexis González volen llevar-se l'espina i aconseguir el que seria el primer títol de la història del club manacorí. Per fer-ho, el seu primer rival serà el Leganés demà al partit de quarts de final.
Gràcies, Marta. Segons, passen uns segons de les 7:39 minuts. Fem ara una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Treu-li el màxim partit al pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una amb quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, d'Ivetra Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bicipalma, com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si jo no tinc Bicipalma, tio. Ara, però no que res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Ivetra Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'Ivetres. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'Ivetres Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I ho destacàvem als titulars, s'investiguen les causes de la mort d'un home de 78 anys que dimarts va perdre la vida mentre duia a terme una crema de rostolls controlada a la finca del Malluig, just de vora l'embassament del Gorblau. Els bombers de Mallorca varen trobar el cos en cremades. Això sí, de moment es desconeix si l'incendi ha estat el causant de la mort.
L'Ajuntament d'Escorca ha confirmat que la víctima és el pagès que fa anys que es cuida d'aquesta finca. El batlle del municipi, Antoni Solivelles, ha explicat que de moment no se sap si les causes de la mort d'aquest home estan directament relacionades amb el foc o de si ha patit una indisposició, cosa que hauria fet que les flames s'escampassin.
Ell tenia una crema autoritzada i es veu que no, quan tenia passat alguna cosa, aquesta crema autoritzada s'ha apagat i quan s'ha acabat extingit el foc, el cercaven ahir que no el trobaven, que ha caigut o que no s'ha trobat bé.
Solivelles ha confirmat que la víctima pertany a una coneguda família de Mancor de la Vall que fa dècades que, com a pagesos, està vinculada a la possessió del Malluig. La Conselleria de Medi Ambient va donar ahir hora baixa per extingir l'incendi que va afectar més d'una hectàrea de carritxa.
I la delegació del govern ha informat que avui de matinada ha arribat una embarcació irregular amb 30 persones a bord a l'est d'Eivissa. Aquesta se suma a les 10 embarcacions que arribaren ahir amb un total de 180 persones. La majoria de les barques han estat localitzades a Formentera, una en Aigües de Cabrera i una altra al sud-est de Mallorca. En una d'elles, el patró ha estat detingut, segons ha informat la delegació del govern.
Les embarcacions d'aquest dimarts se sumen a les 5 que ja van arribar a Balears el dilluns, amb 86 persones a bord, 3 a Formentera, una a prop de Cabrera i una altra a Eivissa. Enguany han estat localitzades a les Illes Balears 32 barques, amb un total de 567 persones migrants a bord.
I avui han començat el dia de nou amb la presència d'una boira ben espessa a diferents punts de les Balears. De fet, hi ha avisos grocs actius fins a les 10 del matí al Llevant, al sud i a l'interior de Mallorca i també a tot Menorca.
De moment, el trànsit aeri funciona amb normalitat, tot i que fa dos dies seguits en què es produeixen incidències. Per la boira, ahir es va cancel·lar 4 vols interilles i se'n van desviar 4 més de l'aeroport d'Eivissa, això segons AENA.
I presó provisional per un home per presumptament haver agredit sexualment una menor de 16 anys i haver-ho gravat.
La investigació de la Unitat d'Investigació de Família i Dona de la Policia Nacional començà arran d'una brega entre adolescents que s'inicià a causa de l'exhibició de vídeos en què apareixia una de les atlotes. Una va ser aleshores quan la jove explicà als agents que havia mantingut relacions amb un home i que ell havia decidit gravar-la. La Policia Nacional l'ha detingut com a presumpte autor dels delictes de pornografia infantil i agressió sexual a una menor de 16 anys.
I Menorca celebrarà enguany més d'una cinquantena d'actes i d'activitats amb motiu del Dia de les Dones. Durant la presentació del programa, el Consell ha fet públiques les darreres dades d'atenció per violència masclista i sexual a l'illa Blai Berber.
El Centre Assessor de la Dona de Menorca, durant el 2025, han atès 158 dones amb expedient nou, 352 en total, i s'han realitzat 1.912 visites. La majoria de dones ateses tenen entre 31 i 50 anys, tot i que també n'han atès d'adolescents fins a dones de la tercera edat. La violència física i psicològica continua sent la més freqüent, però baixa gairebé un 20% respecte a 2023, tot i que creixen altres violències. Escoltam a Victòria Coi, que és la cap del Servei Insular de Diversitat i Igualtat.
La que més atenem és la violència física i psicològica, amb 178 expedients, i la ceguesa psicològica en 106. Però recalcar importantment l'increment que hem vist en quant a l'atenció de dones víctimes de violència sexual.
El Centre Verònic de Menorca constata que la violència sexual ha crescut un 46,5% a l'illa i passa de 43 casos al 2023 a 63 al 2025. Un 42% dels casos atesos el darrer any al centre són víctimes de violència sexual durant la infància, però que ho expliquen ara perquè necessiten ajuda.
Els està suposant un entrebanc en sa vida adulta, ja sigui per mantenir relacions sanes amb parella, ja sigui... seqüeles derivades d'aquest abús.
La violència econòmica es manté per damunt dels nivells de 2023. La violència vicària es manté estable, però expliquen que cada cas és d'una gravetat extrema.
I l'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat a 2 anys de presó una dona per apropiar-se de 3 milions d'euros de la venda d'una casa al jugador del Barça, Robert Lewandowski.
La dona ha estat condemnada per un delicte d'apropiació indeguda i un d'administració deslleial. En el judici, l'acusada ha reconegut que durant la venda d'un immoble a Santa Ponça, el jugador Robert Lewandowski es va apropiar de 3 milions d'euros. Tot i que la sentència preveu 2 anys de presó i una multa de 4 euros cada dia durant 12 mesos, finalment el tribunal ha acordat la suspensió de les penes de presó amb la condició que no torni a cometre un nou delicte i afronti el pagament de la responsabilitat civil, atès que l'acusada no té antecedents penals i la pena no supera els 2 anys de presó. La sentència és ferma, les parts personades en el procediment ja han avançat que no recorreran contra la decisió.
I avui veuran la llum els documents classificats sobre el cop d'estat del 23 de febrer del 1981, incloent informes secrets i converses transcrites dels protagonistes. Tal com ha aprovat el Consell de Ministres d'aquest dimarts, qualsevol ciutadà els podrà consultar a partir d'avui migdia al web oficial de la Moncloa. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas.
De fet, aquests documents acaben de publicar el butlletí oficial de l'Estat. Amb aquesta mesura, l'executiu s'avança a la nova llei de secrets oficials.
Una normativa que substituirà la vigent des del 1968 i que va ser aprovada el juliol passat pel Consell de Ministres, però que encara està en tramitació parlamentària. La llei vigent preveu que es puguin conèixer els documents definits com a secrets una vegada transcorreguts 45 anys des dels fets que el van motivar.
I Memòria de Mallorca celebra els seus primers 20 anys amb la creació d'uns premis de reconeixement a la tasca memorialista. Així mateix, ha iniciat una col·lecta per sufragar les costes del procés judicial que persegueix tomar el monòlit de Safaixina.
Tot i l'espina clavada per Safaixina, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, s'ha mostrat satisfeta per la feina feta aquestes dues dècades. N'ha destacat les lleis de memòria, l'obertura de fosses i la recuperació dels cossos d'uns 250 represaliats pel franquisme. L'entitat ha iniciat una col·lecta per fer front a la condemna i pagar les costes del procés judicial que van començar per enderrocar el monòlit de Safaixina.
Mos pres de vergonya que una societat que se diu democràtica condeni a pagar un dobbes a una entitat per intentar mantenir un espai net de simbologia franquista o de símbols franquistes com és el monument de Safaixina, que és el monument més gros que queda dret a l'estat espanyol, que va inaugurar en Franco i que per molta gent és ofensiu.
El mes de desembre, Memòria de Mallorca farà una gala per lliurar premis a col·lectius, persones o institucions que fan feina per a la defensa i la recuperació de la memòria històrica.
I de l'exterior, la notícia d'aquesta matinada arriba dels Estats Units, on el Trump ha pronunciat el discurs sobre l'estat de la Unió més llarg de la història amb una durada de 107 minuts, batent així el seu propi rècord. Durant la intervenció, el president del país nord-americà ha abordat els principals temes i polèmiques que esquitxen la seva segona legislatura. Ha parlat d'aranzels, dels demòcrates, de geopolítica i de mesures antiimmigració, entre d'altres qüestions.
Però anant per parts, un dels anuncis més destacats que ha fet és que quan ha arribat als Estats Units 80 milions de barrils de cru des de Venezuela, un país que ha descrit com amic i soci. Això en un discurs en què també ha presumit de la captura del president veneçolà Nicolás Maduro.
And this was an absolutely colossal victory for the security of the United States.
Diu que haver portat el polític chavista davant la justícia dels Estats Units ha estat una victòria colossal per a la seguretat del país, i precisament sobre seguretat recordem que la lluita contra el narcotràfic i la immigració són algunes de les seves fixacions. Ha afirmat també Trump que el tràfic transfronterer de fentanil ha caigut prop d'un 60% i que les morts violentes s'han reduït. Quant a l'economia global,
congressional action will not be necessary. It's already time-tested.
Ha assegurat que els aranzels del 10% que varen entrar ahir en vigor no requeriran cap intervenció del Congrés, per tant diu que són vigents. En relació amb les negociacions amb l'Iran pel seu programa nuclear,
we are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those.
Ha insistit que la seva administració, l'administració Trump, aposta per la diplomàcia, però adverteix que els negociadors iranians no han pronunciat les paraules secretes de mai tindrem una arma nuclear. Per això preveu la possibilitat, com a segona opció, d'utilitzar la força letal, és a dir, atacar el país persa.
I a l'estat espanyol, la jutgessa de la Dana demana al Tribunal Superior de Justícia de València que investigui a Carlos Mazón per inactivitat negligent durant les riuades. La instructora de la causa ha acordat elevar a la sala civil i penal d'aquest organisme una exposició raonada contra l'expresident de la Generalitat.
En paral·lel, les principals associacions de víctimes identificats han lamentat que la manca d'avisos adequats i la descoordinació política varen agreujar la tragèdia. Ho han dit en la comissió d'investigació per la Dana a les Corts Valencianes. Rosa Álvarez és la presidenta de l'associació de víctimes mortals, Dana 29O.
¿No les parece que es insostenible, ya aunque solo sea porque es público? Mantengan un mínimo de decencia, honestidad y decoro. Exíjanle el acta de diputado y si no la entrega, expúlsenlo del partido. Si no, ustedes, para nuestra asociación, serán igual, exactamente igual que él. Solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza.
I la jutgessa que instrueix l'accident de tren d'Ademús, en què van morir 46 persones, retreu a DIF la retirada de material de la via sense autorització i no ordena la restitució. Per part seva, aquesta empresa defensa que només va retirar les peces que ni la Guàrdia Civil ni la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris es varen endur per a la inspecció després del sinistre.
Adif manté que si no ho hagués fet, el material hauria acabat a qualsevol abocador. Senyala que les restes es varen traslladar a un edifici de manteniment i es varen conservar sempre a disposició policial i judicial sense manipular-les ni alterar-les. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports, hi afirma que ho varen fer perquè no es perdessin les proves i per investigar les causes de l'accident.
Lo que estamos percibiendo es que hay como un intento, digamos, de fijar algún, pues no lo sé, algún elemento turbio, ¿no?, en relación con el trabajo, si es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que la Guardia Civil y CIAF tomaron todo el material que consideraron necesario, está bajo custodia, precintado, y este otro material también está en la base de Hornachuelos y está a disposición judicial.
I el Consell de Ministres ha aprovat la primera estratègia estatal per detectar i combatre la soledat no desitjada que afecta un 20% de la població del sistema sanitari, educatiu i dels serveis socials.
Espanya es converteix així després del Japó i del Regne Unit en el tercer país que estableix polítiques per combatre aquest fenomen. El ministre de Drets Socials és Pablo Bustunduy.
Los poderes públicos deben actuar para remover los obstáculos y garantizar la igualdad y el bienestar pleno de todos y todas las ciudadanas. Es decir, un modelo de sociedad que reconoce la interdependencia, que reconoce que nos necesitamos unos a otros y que envía un mensaje muy claro, que es que aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie.
I precisament les mesures socials marcaran la setmana política al Congrés dels Diputats, on el govern espanyol intentarà aprovar la pujada de les pensions i l'escut social.
Avui de matí el president del govern central, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'enfronten a un cara a cara al Congrés en una jornada en què està previst que les negociacions a Aragó i Extremadura i la destitució de l'ex-DAO de la Policia Nacional tinguin un paper important. De fet, també compareixerà a la Cambra Baixa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
I de la crònica internacional, la presidenta del Museu del Louvre, Laurence Descartes, ha dimitit 4 mesos després del robatori de les joies de la corona francesa.
La principal responsable del museu ha presentat la seva dimissió al president de França, Emmanuel Macron, que aquesta vegada sí que ha decidit acceptar el que ha descrit com un acte de responsabilitat, segons ha informat l'Elysi.
Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien.
Descartes diu que, malgrat els esforços i la feina feta, ha fallat. Recorden que fa 4 mesos, 4 lladres varen entrar al museu a dia de dia i varen robar peces de joieria. La presidenta del Louvre ja havia abandonat el càrrec prèviament, però la ministra de Cultura va optar perquè seguís a l'espera d'una investigació que ha deixat en l'aire greus mancances de seguretat.
Amb la mirada posada a França, hem arribat a les 7:55 minuts amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I començant parlant de Neus Canyelles, que ho ha tornat a fer, ha tornat a reunir en un grapat de contes el seu univers tan particular i propi que és també la nostra realitat, la de la soledat, la dels pares que moren, la dels fills que creixen d'una ciutat envaïda i tot, és a sales d'espera un recull de contes que acaba de publicar Editorial Empúries, Sandra Martínez.
L'obra de Canyelles és com ella, aparentment en calma, tranquil·la, bona de llegir, però sota aquesta pau aparent s'hi amaguen moltes coses. Coses íntimes, els seus problemes de salut mental, l'amor dels pares, que ens convida a compartir en un acte que sobta, perquè l'autora és una persona tímida i reservada. Com pot ser això?
L'escriptura és la meva única llibertat total que tinc, no? Que no deix... que no és que ningú m'influeixi, faig el que jo vull. I vull que sigui així. És que, si no, no me quedaria res. I és bé que... Pareix que no hauria d'escriure d'aquesta manera, pel meu caràcter, per com som, però no en sé d'altra manera.
Aquesta necessitat, plasmar en paper allò que potser en veu mai no diria, va començar fa gairebé 30 anys i ja són 10 els llibres publicats amb reconeixements com el Llorenç Villalonga, en una trajectòria que reconeix la sorprèn.
Jo és que ni pensaments que això seria una cosa que faria sempre o que voldria fer sempre, però amb el temps he vist que sí, que és que ja ho penso a vegades, que si no escrivia no sé què faria, quina vida tindria, no me la sé imaginar d'una altra manera.
Víctima, diu, del pitjor ofici del món, aquell que no et permet viure d'ell, la sala d'espera de Canyelles es mou entre l'alleujament per tot allò que no li ha tocat viure, com ara les xarxes socials a la infantesa, i l'estorament, la por, per tot allò que veu, per l'època que li ha tocat viure i que no li agrada gens ni mica.
Jo ho veig tot molt malament. Jo m'hagués estimat no haver de veure tot això. Jo no sé en quin llibre ho vaig escriure. Tant de bo hagués nascut 30 anys abans o... Sí, no, un conte d'aquests ho dic. A veure, que també hi havia moltes coses horroroses, ja ho sé, però aquestes, no.
Sales d'espera es presentarà dissabte 14 de març a la llibreria Drac Màgic de Palma.
Atenció, perquè el músic i productor mallorquí Lluís Cabot, conegut artísticament com a Caluigi, ha estat premiat amb el guardó Joan Traiter, el millor productor per als Enderroc 2026. Un reconeixement que consolida la seva trajectòria després de l'etapa al cap de banda de Souza, que escolta Mare de Fons, i que el situa com una de les figures clau de la producció del pop actual.
Lluís Cabot, idò, compartirà la nit amb el folclorista Artur Blasco, premi d'honor per la seva tasca de recuperació de l'acordió diatònic al Pirineu, i també en Sílvia Pérez Cruz, ni menys ni manco, premiada per la seva trajectòria, 3 dècades de carrera d'alt nivell i de projecció internacional en l'àmbit del rock. El premi Enderroc d'Or recaurà ni més ni manco que amb Sopa de Cabra. Segons el jurat, el premi és per aquesta formació. Val a dir que el seu líder, Gerard Quintana, passa més temps a les Pitiuses que a la seva Girona natal, però dèiem que el premi se'ls concedeix per la seva col·lecció d'himnes generacional, com aquest No vull canviar de pell, publicat als primers 90. I més guardons, el Premi Estrella distingirà els altres pioners, com són l'Exambusto, coincidint precisament amb els 40 anys de la formació del grup, amb l'original Pemi Fortuny al cap de banda nou, i una de les novetats serà el Premi Enderroc a la Llengua i la Música, el DJ Òscar Dalmau.